Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Les campanes tenen un paper important en l'entrada del període quaresmal. Per això avui parlarem amb el president de l'Associació de Campaners de Catalunya després de la seva declaració com a element patrimonial d'interès nacional. Un mes de febrer de l'any 1791 és quan l'historiador Alexandre Cervelló ha aconseguit trobar la primera referència dels Xiquets de Valls, d'una actuació castellera. Parlarem amb ell del seu nou llibre sobre l'origen dels Xiquets de Valls i també repassarem què ens ha donat de si el Carnaval i quines propostes tenim per començar la Quaresma. Tot això durant una horeta aquí a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc, perquè ja ho sabeu, el Camp de Tarragona és terra de festa. I comencem amb una mica de música. La revista Underrock ha publicat les tres cançons finalistes que per votació popular poden ser les tres millors cançons folk d'algun disc del 2017. I comencem a escoltar-ne una d'aquestes tres cançons que opta a ser la millor cançó folk del 2017 per votació popular a la revista Underrock, que és Tou, de la Terrasseta de Preixens.
Com un flam fora la nevera, com un esternut quan arriba primavera, com un mocador per aixugar-te la pena, com una llàgrima cau en l'arena, amb la merda que es mou i em sento tan tou. De coto fluix, o com un ninot de peluix. Tou, en un vespre de juliol, a l'hora que marxi el sol i el pardal reposi el vol. Tou, com un caputxino espès, com una cançó en francès, quan ja no entén res de res. Tou, com un dia d'aquells que plou i no pots baixar Salou, perquè avui el mar es mou. Com un flam fora la nevera, com un esternut quan arriba primavera, com un mocador per aixugar-te la pena, com una llàgrima cau en l'arena, amb la merda que es mou i em sento tan tou. Com un mocador per aixugar-te la pena,
com una llàgrima cau en l'arena, amb la merda que es mou i em sento tan tou. Mirant enrere com si fos l'últim cop, una barreja de nostàlgia i amor, un brindis, una rialla, una carícia que t'acompanya. No hi ha final sense que hi hagi un principi, és natural caminar entre precipicis, muntanya russa que puja i que baixa, dies de pluja que el sol els escampa. A tot això que es mou. A tot això que es mou. Com puc estar tan tot? Com un flam fora la nevera, com un esternut quan arriba primavera, com un mocador per enxugar-te la pena, com una llàgrima cau en l'arena, amb la merda que es mou i em sento tan tou.
Terra de Festa, el programa de difusió de la cultura popular del territori.
El govern de la Generalitat ha declarat estocs de campana com a element festiu patrimonial d'interès nacional. Aprofitem per parlar-ne amb en Jaume León, que és president d'honor i secretari de comunicació de la Confraria de Campaners i Carrillonistes de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Suposo que contents després d'aquesta declaració.
Home, imagina't, després de 3 anys que estàvem lluitant i gràcies a... La veritat que cultura popular de la Generalitat pues, ha seguit i ha perseguit també amb nosaltres aquesta consecució i la veritat que estem molt contents.
Quant de temps feia que anàveu darrere d'aquesta declaració?
3 anys. Jo crec que ahir ho estava pensant quan vaig veure tot el text i tal i dic, mira, 3 anys, que Déu-n'hi-do, com passa el temps. 3 anys.
Clar, quan fa 3 anys... Quan fa 3 anys que us plantegeu que la Generalitat faci els tocs de campana com a element festiu patrimonial, amb quin objectiu ho feu?
Bueno, el toc de les campanes és molt especial, no? Perquè jo crec que crida adicció. I aleshores, si estàs dintre d'aquest món, pues veus que forma part de la nostra cultura, de la nostra forma de ser. De que ara que sembla que hi ha gent que li molesta el toc de campanes, doncs s'acaba, i aleshores tot és prohibició, etc. Pues, també t'he de dir que gràcies a aquestes prohibicions la trobada de campaners que es fa de Balaguer és quan hi ha més gent. Perquè no sé per què, però quan algú es prohibeix, és èxit segur, no? Bueno, pues volem donar a conèixer que això forma part de la cultura, forma part del llenguatge. Tenen en compte que el so de les campanes, per exemple, el so de les campanes no té fronteres. Ja li pots posar portes i, jo què sé, qui vulguis, impedint el pas, que això se sent de muntanya a muntanya, no? El toc de les campanes és el més similar al bàtec del cor de la mare que durant 9 mesos nosaltres sentim quan estem dintre de la nostra mare, no? Sí. És a dir, forma tan part de nosaltres, si no ho sabem, que hem lluitat juntament amb cultura popular per aconseguir aquest guardó, no? Aquest reconeixement.
Clar, perquè el que deies és això, que semblava que només es parlava dels tocs de campana quan hi havia algú que volia prohibir-ho en algun poble.
Bueno, això és la moda, ja saps que això va per modes, no? Mm. Però també et diré que hi ha molts pobles que si no sona la campana... Normalment les persones que viuen al poble, perquè això és més de poble que de ciutat amb tant soroll ja, ja em diràs tu qui protestarà de les campanes, però qui viu a un poble mai s'ha queixat, és a dir, no sé que estigui malalt per alguna cosa, alguna situació estranya, però mai es queixa perquè el so de les campanes forma part de la seva vida, és a dir, que sense campanes, tenen en compte que a l'edat mitja, per exemple, les campanes per un poble eren... Pues eren el rellotge, el telediari, la ràdio, l'internet, ho era tot, no? I ara també per molta gent ens continua sent el mateix. Sí. Aleshores, això de voler prohibir coses, bueno, moltes vegades és falta de cultura o falta de coneixement, de no saber exactament el que significa el món de la campana.
Clar, hi havia gent que deia que potser hauria estat millor declarar a tocs de campana potser més específics o centrar-ho en municipis o pobles que tenen o potser mantenen una tradició de campaners més llarga que no fer una declaració genèrica. No sé què en penses tu.
Bueno, tenen en compte que cada vegada hi ha més pobles, que hi ha nois joves que s'animen a tocar campanes. Mm. És a dir, que limitar el nom de pobles històricament és impossible. És a dir, a la mitja, com et deia, no hi ha cap poble que no necessités una campana per sobreviure, pràcticament, no? Aleshores, limitar pobles és impossible. I dedicar tocs i limitar tocs, tenen en compte, per exemple, a Os de Balaguer, on es fa la troba de campaners, tenim catalogats probablement 200 tocs, no? 200 tocs diferents, que molts són molt locals. Què et diré jo? A Alberola hi ha un toc que diu que ve el francès. Deu ser de l'any 1812, des de Piguer. Hi ha un altre toc que diu que hi ha boira i no hi ha farina per pastar. És a dir, que forma tant part de la nostra forma de viure, que jo crec que està bé que s'hagi fet en general, perquè realment el toc de les campanes és de tots.
Clar. Comentaves que, que torna a haver-hi municipis que a poc van recuperant allà on s'havia perdut, no?, aquesta tasca de tocar les campanes, sobretot en festes importants.
Home, no hi ha festa major, si tu t'hi fixes, a les festes major pot haver que hi hagi una fira, o que hi hagi un conjunt de rock de no sé què. Pot haver una cosa o una altra, però que la festa major comença sempre tocant les campanes, això és indeterminable. És a dir, la figura del campaner és bàsica i per la gent que està a la festa o espera la festa, un exemple molt clar sobre les campanes i els campanars, no? Tu, ara que està de moda això de trucar fotos, etc., si tu agafes fotos del teu poble, la truques i li esborres el campanar i mires aquella foto, tens ganes de plorar. És a dir, perquè forma part de la fisonomia del poble. És a dir, tu quan arribes al teu poble, que potser estàs fora, el primer que veus és el campanar, i el campanar és el que et crida, i et crida la campana que hi ha dintre, no? I aleshores, si no existís, t'asseguro que agafaríem depressió tots.
No sé si després d'aquesta declaració com a element festiu patrimonial d'interès nacional del toc de campana, quines creuen que haurien de ser les línies a treballar a partir d'ara?
Sobretot, bueno, moltes trobades. La de Os de Balaguer és la més famosa, no?, perquè venen campaners tot arreu. Però t'asseguro que no hi ha... Cada dues setmanes, almenys, es fa una trobada, pues, a les Borges, a Bagar, a tot arreu, no? Hi ha molta afició per fer-les, i cada vegada més. O sigui, jo crec que el fonamental ara seria Carme, per exemple, l'altre dia mirant un poblet, que són ben pocs i una afició tremenda, no? I moltes vegades són els propis campaners els que tenen una força que inciten a tothom, vamos, a que participi. Jo crec que el primer és no perdre aquestes trobades, sinó al contrari, i l'altre és que els joves vagin aprenent aquests tocs, perquè molts dels pobles el campanar està en mans d'una persona que és gran, no? I el que vol és transmetre aquesta il·lusió i aquesta cultura i aquest coneixement a persones joves. Gràcies a Déu, cada vegada més hi ha persones joves en molts pobles que s'estan apuntant al fet, no? A la trobada de campaners, per exemple, que fem a les Borges, que es va fer, ve un nen, van vindre nens, però nen que un està venint, ara deu tindre 10 o 12 anys, i ve des dels 6 anys. I un altre que va vindre la primera vegada, que igual té 5 anys, no? I estan bojos per les campanes. Això és meravellós.
Això, com a mínim, assegura relleu en el món dels campaners.
Correcte. És això, com a tantes altres professions, aficions o formes de cultura, no?
Suposo que també una línia de treball serien aquests pobles que s'ha mecanitzat tot molt i que ja no hi ha l'ofici de campaner, que es pugui recuperar.
Bueno, el fet de mecanitzar les coses i fer-ho a través d'un telèfon, per exemple, o a través d'un rellotge, jo crec que és bàsic, perquè no tenim ara la possibilitat de que hi hagi campaners de que cada hora o cada quart d'hora vagin a tocar, no? Mm. I aleshores és una forma de facilitar la vida a tots, doncs, que hi hagi aquests instruments mecanitzats. És a dir, això perfecte, però això no treu que quan hi ha una festa major, quan hi ha un fet important, quan hi ha un fet que algun veí o amic teu del poble, pues, jo què sé, desapareix, no? El so que li acompanyes a l'últim moment és el so personal del campaner que desfà la màquina i amb les seves mans toca la corda per donar el toc que toca.
Doncs Jaume León, enhorabona per la part que et toca, no?, en aquesta declaració que ha fet la Generalitat. Moltes gràcies per atendre'ns i esperem poder-ne tornar a parlar aviat.
Quan vulgueu. Moltes gràcies.
Una abraçada, vagi bé.
Terra de Festa, amb Jordi Robert.
Hem començat el programa escoltant Tou, de la Terrasseta de Preixens, que és una de les cançons que opta a ser la millor cançó folk del 2017 per votació popular i segons la revista Enderrock, i el que fem és escoltar la segona d'aquestes tres que opten a ser la millor cançó folk, és No tinc diners, d'uns clàssics ja, dels Quicos, no? El Quico, el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries. No tinc diners.
Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Àlex Cervelló és doctor en història i va presentar el passat desembre el llibre Els orígens del fet casteller del Vall de Valencians als Xiquets de Valls. Avui conversem amb ell sobre aquest llibre i també sobre la història dels Xiquets de Valls. Bon dia.
Bon dia.
Aquest és el segon llibre sobre els Xiquets de Valls que publiques, ja que anteriorment en vas publicar un primer sobre els Xiquets de Valls durant el primer franquisme. D'on surt la teva vinculació amb el món casteller?
Bueno, la veritat és que és una mica casual. Vaig començar a fer la tesi doctoral sobre un altre tema, però al final me vaig decidir a canviar-la i vaig pensar que el tema dels castells, tant jo com el meu director de la tesi, vam creure que era un tema que tenia sentit d'analitzar i de tractar a fons. I mira, aquí vaig començar. Vaig escollir primer la part del franquisme perquè era del tema que jo venia dedicant-me més, i acabat el primer volum vam pensar que el millor era anar cap als orígens i començar des de zero la història dels xiquets de Valls i del fet casteller.
Per tant, podríem dir que tu no tenies una vinculació directa amb el fet casteller abans d'aquesta tesi.
Cap ni una. De fet, per a Santa Tecla anava a la plaça La Font a veure els castells, me posava detrás de tot i quan veia que alguna cosa no anava bé m'assustava i quasi deixava de mirar.
No sé si quan et planteges fer el primer llibre, per tant la tesi sobre el primer franquisme, si vau veure que hi havia un buit en aquest sentit sobre la història dels xiquets de Valls.
Sí, sense cap dubte. La bibliografia que existia era molt poca. Així, en treballs amplis, el que hi havia eren diversos articles de temes molt, molt concrets, però faltava un treball global i general de tota la història dels castells com a tal i dels xiquets de Valls com a gran continuador d'esta activitat.
No sé per què creus que hi havia un buit en aquest sentit.
Per què?
Sí.
Molt senzill. Primer, perquè hi havia poca bibliografia que analitzés tot un període. I després, perquè bàsicament el que faltava eren treballs científics que analitzessin l'entorn, el context, la situació política i ho vinculessin en el que passava en el fet dels castells.
Entenc que a partir d'ara la voluntat és fer tota la història dels xiquets de Valls?
Sí, aquesta és la idea en la que va néixer la col·lecció dels xiquets de Valls, dels diferents períodes. I sí, la idea és mantenir el mateix criteri i anar treballant període per període.
Entenc segurament que aquest darrer llibre que has tret, però que serà el primer de la col·lecció, que és Els orígens del fet casteller del Vall de Valencians, Els xiquets de Valls, potser ha estat el que encara hi has trobat amb menys bibliografia o menys referències.
Per descomptat, este tenia una dificultat extra, que era, primera, la falta de documentació. Hem de tindre present que els municipis on podria haver hagut més activitat castellera de l'època, en la majoria dels casos no es conserva cap documentació d'aquell període, a excepció de l'arxiu de Valls, que és l'únic que permet fer un anàlisi sistemàtic de tota la documentació, que quasi que per casualitat s'ha conservat i ens dona aquesta possibilitat. Això en quant a la documentació original. Després, les fonts orals són molt, molt minces, perquè no s'havia tingut mai un interès molt, molt gran en aquest període. Per contra, també vam tindre la sort que hi havia alguns historiadors que a finals del segle passat ja van començar a treballar i ens havien donat alguna referència i alguna pista per a tindre punts d'anàlisi i a partir dels quals poder aprofundir en la recerca.
Tu en aquest llibre defenses, podríem dir, la teoria evolucionista a partir de la qual els xiquets de Valls venen del Vall de Valencians.
Sí, totalment.
En què ens podem basar per creure això?
Pues, bàsicament, primer, que sabem del cert que el Vall de Valencians, l'últim dels passos que feia era l'aixecament d'una construcció humana, i després hi ha un període, a finals del segle XVIII, on comencem a trobar un seguit de prohibicions que vinculen el Vall de Valencians en els castells. Aquestes prohibicions mostren que la evolució que havia anat vivint aquell Vall de Valencians, no únicament a Vall, sinó a altres llocs, donava cada vegada més importància a l'aixecament d'aquesta construcció final. I la voluntat de les autoritats, tant civils com religioses, és allunyar aquesta activitat, aquesta part final de la festivitat com a tal i de l'entorn religiós. I això és el que dona peu a que cada vegada tingui menys importància el ball com a tal i vagis canviant el punt d'interès cap a l'aixecament de les torres i castells finals.
Entenc que en aquest sentit també una de les notícies interessants era el fet de tenir a Valls documentat un Vall de Valencians.
Clar. La clau del procés és poder confirmar l'existència d'un Vall de Valencians local i com aquest Vall de Valencians va evolucionant i va donant peu als castells. De fet, el fet de saber que hi ha un ball de valencians a Valls i el fet de saber que localitzem a un primer any Xaneta, que seria d'aquell ball de valencians, ens permet trobar un moment de trencament. Fins ara sabíem del cert que hi havia tres referències que parlaven de ball de valencians a Valls, una el 1712, una el 1725 i una el 1790. Per si soles, mostren que al llarg de gairebé un segle hi ha un ball de valencians, però si ho contextualitzes en l'entorn festiu, és molt evident que este ball de valencians existia i era local. El fet de cap al 1770-1780 poguéssim localitzar un personatge de renom en Xaneta fa que en este període, en esta evolució final, abans de donar peu als castells com a tal, la figura de la canalla i de l'enxaneta com a tal cada vegada agafen més protagonisme. Després, si els primers castellers també trobem els enxanetes en una posició molt destacada, mostra que la evolució s'havia anat fent progressivament. I a partir d'aquí el que hem intentat és buscar un moment de trencament del que seria el ball de valencians de sempre cap al començament dels castells que coneixem avui en dia.
I tu aquest moment de trencament el marques l'any 1791, a les primeres decenals.
Exactament. Exactament. La diferència és que l'any anterior, l'any 1790, se va respondre un qüestionari que es va enviar a molts municipis de Catalunya i era molt àmplia, es parlava des de l'economia, la societat, la població, la política, i també hi havia un apartat que feia referència a les festivitats. I aquí, quan se respon este qüestionari des de Valls, que no sabem del cert la persona que el va respondre, però que tenia que ser una persona culta o del món religiós o del món polític de l'Ajuntament Vallenc, parla de que a la relació dels valls que hi ha un ball de valencians. Per contra, un any després, per les festes decenals, ja no es fa la referència al ball de valencians, sinó que es parla dels nois de castells. Aquesta diferència, el fet de tenir una persona que coneixia el que passava a la població, ja no s'hi refereix que com a ball de valencians, sinó que hi dona un nom nou, ens permet plantejar la hipòtesi de que ja hi havia prou diferències com per a donar per fet que ja no era el que es venia fent fins aquell moment.
I segurament una de les altres notícies que aquest llibre ens desvela és la no enemistat entre els germans Batet, que era una de les teories que sempre s'havia defensat.
Sí, 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 sí. Clar, les referències que sabíem fins ara no les van donar l'Emili Morera, el Francesc Ballester, que ja donaven molta importància al germà Salvador i Josep Batet Llobera, i s'especificava que sabien... Per exemple, l'Emili Morera, el 1909, diu que els més antics caps de colla, coneguts, s'anomenaven Pep de Batet i Salvador de Batet, amb dos germans. I el 1920, Francesc Ballester ho va ampliar, dient que eren l'ànima dels pagesos i que per raons d'entre ells el Pep se'n passava a la dels menestrals i des de llavors són conegudes les colles amb els noms de la colla del Pep i la colla del Salvador. Clar, aquí no hi ha cap referència als motius que van portar en esta baralla entre els dos germans o en esta separació d'anar en una colla o en una altra. Però Ballester el 1920 ja donava per fet que la colla dels menestrals ja existia i que dos membres de la colla dels pagesos pues, se divideixen una a cada costat. A partir d'aquí, els últims anys, hi havia hagut la idea o la intuïció de que no existien les colles i que és esta baralla el fet fundacional o el punt de creació de l'aparició de les dues colles. Però clar, la documentació, un cop analitzada tota la documentació que es conserva, mostra que ni en l'àmbit familiar, ni en l'àmbit econòmic, ni en l'àmbit polític hi ha cap motiu que faci evident que els dos germans estiguen barallats, sinó al contrari. En l'àmbit familiar, durant gairebé 20 anys, trobem que els germans, a mesura que van tenint fills, se fan padrins dels respectius fills. I, per exemple, un fill del Salvador Batet i un fill del Josep Batet se van casar el mateix dia a l'església de Sant Joan de Valls. Molta sensació de que poguessin estar barallats no dona. En l'àmbit econòmic sabem que quan se van repartir l'herència dels pares no va haver cap problema i van arribar i van complir tots els acords pactats o hasta el punt de que el 1837 els dos germans grans més el tercer petit que era l'Anton van arrendar una finca junts per a treballar-la. Per tant, molts problemes no devien tindre si a nivell familiar la relació era normal, si a nivell econòmic s'entenien i treballaven junts. I finalment, en l'àmbit polític, s'havia comentat que hi havia la possibilitat de que el germà Salvador fos, el gran Salvador, fos absolutista i el mitjà, el Josep, pel tema de no ser l'hereu, fos liberal. Però la documentació també mostra clarament que els tres germans en aquesta edat, l'Antoni inclòs, eren d'ideologia absolutista i que, per tant, no hi hauria cap necessitat de que estiguessin barallats per aquest motiu. Per tant, si en algun moment el germà ajudat se passa a la colla als ministrals, doncs podria ser que simplement fos per una raó de tema casteller, de que volgués mantenir un estatus diferent o tindre ganes de trobar coses noves o introduir algun canvi important.
Per tant, com que el naixement d'aquest binomi casteller que tenim, que hi ha a Valls, no seria la baralla entre els germans Batet, tu defenses que aquest binomi neix a partir de dos Valls de valencians diferents.
Sí. Bàsicament, fent l'estudi sistemàtic de la festivitat al segle XVIII, trobem que hi ha una participació molt gran de Valls en la majoria de les celebracions que se celebraven a la població. I que els diferents municipis que venen a... Valls és un pol d'atracció i venen altres municipis i venen en un vall. Però, a més, els diferents pobles agregats del voltant de Valls, però que formen part de la població, també tenen valls que van introduint-se a mesura que aquell nucli de població va agafant més pes. I a partir del 1775 semblaria que comencen a haver proves més que evidents que des de Picamoixons hi ha un ball de valencians que podria vindre a les celebracions vallenques. I jo crec que l'aparició de la colla dels menestrals seria la continuació de o l'evolució d'aquest ball de Picamoixons. A Picamoixons trobem diferents ingredients. Des de la qüestió política i la divisió que hi havia a Valls entre pandilla alta i pandilla baixa, la participació de menestrals en este grup de ball de valencians, o la participació i la relació en famílies d'Alcover, de la Riba, o de la Plana, que donarien sentit a les paraules de Ballester, que diuen que un grup d'alcoverencs van vindre a ajudar els valencians a fer els primers castells per a les desenals del 1801. Per tant, si busques una mica la relació entre tots aquests personatges, té sentit a que això dona importància al fet d'esta participació de Picamoixons, però no vull que es doni la sensació que Picamoixons és algo diferent de Valls. En aquella època es consideraria que era Valls completament, que no hi hauria cap tipus de diferenciació. L'únic que per poder visualitzar el fet este, doncs quan hi ha una zona que agafa una certa importància, el primer que es demana és que tingui un vicari propi a l'església, això va passar en el cas de Picamoixons, i després s'incorpora a la processó en tots els drets com qualsevol altre dels pobles que venen. I és quan s'incorporaria este ball.
Clar, perquè això t'anava a preguntar, i la presència dels alcoverencs, que sempre s'havia anat repetint, no?, en aquestes primeres actuacions castelleres, es podria relacionar d'aquesta manera que deies tu.
Sí, clar, aquí hi ha... Perdó, Pere Ferrando fa uns anys ja va fer un article molt interessant que posava llum sobre este tema. Als vols del 1801, quan s'havia dit que els d'Alcover havien ajudat els vallencs en la presència d'un tal Caragol a ensenyar a fer els castells o a participar de fer els castells, resulta que Pere Ferrando ja va demostrar que en aquell moment no vivien a Alcover aquesta família, sinó que estaven a la Riba. El fet de que a través de la meva recerca he pogut vincular l'existència de la família Martínez, que estava molt relacionada amb gent d'Alcover, de la Riba i de la Plana, faria que aquesta relació que quedava com a dubtosa o que no era fàcil de demostrar, prengui un nou sentit. O sigui, probablement van vindre la gent d'Alcover, la gent de la Riba, la gent de la Plana, a fer castells del 1801 en esta colla dels menestrals, però no tindria sentit que fossin els primers si aquí ja hi havia un ball de valencians fort, potent, que havia viscut durant gairebé 100 anys i que des de 10 anys abans ja tenia un nom diferent per fer alguna activitat més proper als castells que no pas al ball de valencians.
Àlex, ja per acabar, quina informació t'hauria agradat trobar d'aquest període i no ha estat possible?
Home, moltíssima, però m'hagués agradat molt poder saber com s'organitzava el moviment d'un grup de persones tan gran pel territori. estic gairebé convençut de que tenien algun tipus de suport de l'autoritat, que els feia algun salvoconducte o algun passaport per a poder moure pel territori sense gaires complicacions, perquè hem de tindre present que aquesta època va estar envoltada de molts conflictes armats i de violència extrema, i que un grup de 30 o 35 castellers se mogués pel territori sense cap problema, i més tenint en compte que estaven més o menys polititzats, és curiós, però no ho han pogut trobar. Sabem que hi ha referències que apunten a aquesta hipòtesi, però no han pogut trobar el document que digués tal persona o tal altra van reben l'autorització per a moure a la colla castellera una o altra del territori per a poder anar a fer castells. Però n'hi haurien molts, eh? M'hauria agradat trobar la llista en els noms i cognoms de les persones que formaven part de la colla, o una relació dels caps de colla, o fins i tot un acte notarial on digués que un dia es van ajuntar 5 membres d'aquest grup i es formaven com a una entitat per a poder anar a fer castells pel territori o participar d'una festa.
Això no ho podrem trobar al llibre, però hi ha moltíssimes més coses molt interessants, el que hem anat comentant, i moltes més. Així que moltes gràcies, Àlex Cervelló, doctor en història i autor del llibre Els orígens del fet casteller, del Vall de Valencians als Xiquets de Valls. Moltes gràcies pel llibre i per haver-nos atès, i molta sort.
Moltes gràcies a altres, bon dia.
Una abraçada, vagi bé.
Terra de Festa, el programa de difusió de la cultura popular del territori.
I en aquestes cançons que anem escoltant al llarg del programa d'avui, que ho recordem, són les tres cançons que opten, una d'elles, a ser la millor cançó folk del 2017 per votació popular i segons la revista Enderroc, la darrera que ens faltava és la que canten les Anxovetes i que porta per títol El viatge.
Des de l'espigó el cor amatent teixia trajectes infinits per un mar de temps. Bevia records d'amors afallits i onades immenses de tresors guardats dins el pit. Nada d'entre rojos, coralls i en platges escollides a l'atzar. Traçava camins amb els peus espigó, el cor navegant frisava per ser un plec de llençol d'aquell desert blau. Cantar els horitzons, gronxar-se les nits, llepar-se la sal clavada al cos i l'aigua dels dits. Embranzida i amb un salt se'n va fins al fons. Agafa embranzida i amb un salt se'n va fins al fons. Agafa embranzida i amb un salt se'n va fins al fons.
La La Conca de Barberà és terra de festa.
A les nostres comarques, els principals carnavals ja han acabat i ens han deixat algunes estampes ben particulars. Per exemple, el Carnaval de Montblanc, que va comptar enguany amb l'entrada de la Legió Espanyola al municipi, una estampa que s'ha projectat a l'exterior de la comarca a través de les xarxes socials i el ressò d'alguns mitjans de comunicació. La comparsa Embragània, formada per una cinquantena de persones, va parodiar la força militar espanyola com a resposta a l'actual moment polític que viu Catalunya. La recreació, amb un gran carro de combat amb els 155 inscrit, els va valdre el primer premi del Carnaval Montblanquí de 1.000 euros i també els 300 euros del premi Aviram Moix, la desfilada més original a la plaça Sant Francesc. La colla anava vestida de legionaris i portaven banderes espanyoles, un parapent, un sidecar i fins i tot la cabra de la legió. D'altra banda, els integrants també duien diversos llacets grocs. A més, un vídeo de la comparsa desfilant pels carrers de Montblanc ha superat fronteres i ja acumula més de 300.000 reproduccions al Facebook. La instantània ha circulat per les xarxes socials, tant com una paròdia a la Legió Espanyola o com un homenatge sovint fora de context. El gran ressò del vídeo també s'ha fet un espai en alguns mitjans de comunicació, com per exemple la secció de l'ABC a Sevilla, La Vanguardia, el Diari de Tarragona o Nació Digitals, entre d'altres. La comparsa no ha volgut fer cap mena de declaració. I a Tarragona, l'escola de ball Nou Ritme, amb la seva deessa de l'hivern, Skadi, va guanyar el concurs de comparses del Carnaval de Tarragona 2018 i, per tant, seran els encarregats de fer la comparsa de Sa Majestat del Rei Carnestoltes de l'any vinent, del 2019. Serà la quarta vegada consecutiva que l'escola de ball Nou Ritme guanya aquest premi. En segon lloc, al Carnaval de Tarragona es va classificar la comparsa Chromatic Fusion, amb el guardià del Zodíac i la seva deessa, i per tant seran els encarregats de portar la concubina del Carnaval de Tarragona 2019. La comparsa Els Picapolls, amb el vaixell Viking, va guanyar el premi a la millor carrossa del 36è Carnaval de l'Espluga de Francolí. Els joves van rebre el reconeixement de 300 euros el dimarts durant l'acte d'enterrament de la reina Carnestoltes. En aquest enterrament també s'havia de sortejar la comparsa que l'any vinent farà el Carnestoltes, però entre amics i parents, guanyadors de la desfilada de disfresses, es van proposar de forma voluntària per encarregar-se de la confecció del protagonista del 37è Carnaval de l'Espluga Francolí. D'altra banda, el testament del 2019 de l'any vinent, això sí, per sorteig, serà elaborat per la comparsa Euskal Runa. I quan acaba el Carnaval és perquè arriba la Quaresma, i a Valls ho fa d'una manera molt especial, i ho fa amb l'arribada de la geganta de la Quaresma, de la que parlem ara. I és que aquesta geganta es basa en una antiga tradició de moltes cases en què hi havia canalla i que era costum penjar una vella Quaresma de paper o cartró retallat, representada com una vella llargaruda de 7 peus, antipàtica, esquerpa, amb un bacallà en una mà i a l'altra un cistell ple de verdures a la qual li anaven tallant un peu cada diumenge de Quaresma fins a arribar a Pasqua. Tot plegat, a part d'un costum força divertit, era com una espècie de calendari d'anar per casa. D'aquesta manera, la canalla s'adonava com passava el temps i sabia quants dies faltaven per arribar a Pasqua, una mica també com fem aquells calendaris tradicionals per l'Advent. Va ser per aquesta raó que la Unió Anelles de la Flama de Valls va decidir fer una geganta que representés aquesta vella, a la vella Quaresma, i que arribés quan acabés el Carnaval. De fet, va ser per les festes de Carnaval de l'any 1988, el 17 de febrer, dimecres de cendra, quan aquesta figura va sortir per primera vegada al carrer, després de l'enterrament del rei Carnestoltes i acompanyada de diversos timbalers. Els primers timbalers pertanyien al grup de grallers de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, de la Colla Jove Xiquets de Valls, de la Unió Elles de la Flama i de la banda de cornetes i tambors del Col·legi de la Candela i de la Creu Roja. Un cop acabat l'enterrament de Sa Majestat, el rei Carnestoltes, la geganta es va col·locar al mig de la plaça del pati i allí el ritme dels 49 tambors que l'acompanyaven va donar 49 voltes sobre ella mateixa per recrear un ambient fúnebre que simbolitzés aquest final de la disbauxa que suposa la mort del rei Carnestoltes i l'inici de la Quaresma. Aquest dimecres de cendra, la geganta de la Quaresma de Valls va tornar al carrer per tal de passar el temps quaresmal i ha quedat ubicada a l'entrada de l'Ajuntament. Ella representa una vella geperuda que té 7 cames i que porta un gran cistell amb una col i 7 arengades penjades, a més d'un bacallà a la mà. Precisament el cistell és font de diverses anècdotes. Va ser encarregat per l'entitat a un artesà de Lleida que exposava cada any a la Fira Agost, que és la fira del Camp Català que celebra Valls el mes d'agost, l'any anterior de l'estrena d'aquesta geganta, per tant l'any 1987. El van anar a buscar amb un cotxe, amb la qual cosa de tornar de Valls i per la carretera es veia més el cistell que portaven al portaequipatges que el mateix cotxe. A més, com anecdòtic, el vimet del cistell el dia de l'estrena encara no estava sec del tot i això va provocar que la geganta aquell any pesés molt més. La seva funció és tancar el període de gresca de Carnaval, una època en què aquesta festa tenia molta força a Valls, però de fet va ser presentar la geganta i decaure l'esplendor que havia tingut el Carnaval ballenc, sobretot en els anys 80. Tot i així, la geganta de la Quaresma no ha deixat mai de ser present al Carnaval durant el temps de Quaresma. Ella, de fet, és l'únic element que té la Unió Elles de la Flama que no té cap mena de ball, ja que seria un contrasentit, però el dimecres de cendra realitza les 49 voltes sobre si mateixa, simbolitzant els dies que té la Quaresma. A banda, i fruit també de la tradició que envolta aquesta vella Quaresma, es deixa, com dèiem, a l'entrada de l'Ajuntament, on s'hi fan les tradicionals visites escolars i des de fa uns anys una petita escenificació teatral cada setmana per tal de treure-li una de les arengades que li penja del cistell. Finalment, el dissabte de Glòria serà retirada de l'Ajuntament i no tornarà a aparèixer fins al Carnestoltes de l'any vinent. Al Camp de Tarragona, en concret a les peixateries velles de Reus, durant el període quaresmal, també porten a terme un espectacle musical i cerimonial en què durant el decurs d'aquestes 7 setmanes es serra una cama a la vella Quaresma, que és un personatge que han instal·lat de fusta en aquestes peixateries velles de Reus. I el serra algun personatge destacat de la ciutat, una entitat o un col·lectiu, sempre acompanyat de diferents nans del seguici popular. A l'acabar l'acte a Reus hi ha degustació de productes típics d'aquest període quaresmal que ofereixen diferents establiments de la ciutat de Reus. Altres poblacions d'arreu també tenen geganta de la Quaresma, entre aquestes podem destacar Ullastrell, al Vallès Occidental, on celebren la festa de Serra la Vella i diferents actes en aquest temps de Quaresma i fins i tot una trobada gegantera. A Maó, a Menorca, tenen Sàvia Corena, una geganta amb 7 peus que també vol representar les 7 setmanes de la Quaresma i que durant aquest temps cada setmana es desplaça una població per fer ballar i fer que la canalla hi participi. I no deixem Reus perquè aquesta ciutat va acollir l'any passat el segon simposi de focs de la Mediterrània i enguany, en concret els dies 13, 14 i 15 d'abril, serà la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós, a Gandia, al País Valencià, que acollirà el tercer simposi internacional de focs festius de la Mediterrània. El primer any en celebrar-se aquest simposi va ser l'any 2016, que es va convocar a Vic, amb un simposi amb que l'objectiu era conèixer la diversitat de manifestacions que existeixen al calendari festiu al voltant del foc de la Mediterrània i en aquella primera edició es va dedicar sobretot a la festa del solstici d'estiu, sobretot als focs de Sant Joan i a les falles del Pirineu, que havien estat recentment declarades Patrimoni de la Humanitat. L'any passat, a Reus, es va convocar la segona edició amb la voluntat d'analitzar les celebracions del cicle hivernal, des dels vols de Nadal fins a l'entrada de la primavera, destacant la festa de Sant Antoni com a celebració que consta amb un costumari molt ric d'elements de foc. Enguany 2018 a Gandia, ciutat amb una llarga i històrica tradició en la Festa de les Falles i capital de la cultura valenciana, volen tractar les particularitats d'un element singular de les Festes del Foc. Sota el subtítol de Els sons del foc, la pirotècnia, les festes, el simposi pretén considerar el paper i la importància que han jugat els focs pirotècnics en el desenvolupament de les manifestacions festives, tant des del punt de vista etnològic com artístic i més darrerament des del punt de vista normatiu. Al Camp de Tarragona, però, són encara diversos municipis que aquest cap de setmana celebren la festa de Carnaval. Per exemple, Solivella la celebrarà aquest dissabte 17 de febrer a les 6 de la tarda. Celebrarà la festa de Carnaval en què no hi faltarà la rua ni el sopar. Després d'aquest sopar més hi haurà la desfilada i les coreografies i finalitzarà la vetllada amb una festa a càrrec del grup Minitax. També dissabte Barberà de la Conca celebrarà el seu Carnestoltes. A Vimbodí, dissabte, a les 6 de la tarda, hi haurà el Carnaval Infantil. A les 8, la crema del Carnestoltes i a les 9, el sopar carnavalesc. A partir de 11:15, hi haurà ball amb l'orquestra Venus. A Pira, la Rua de Carnestoltes s'iniciarà dissabte a partir de 6:45 amb la concentració de les comparses. A les 7 començarà pròpiament la Rua i en acabar hi haurà la Guerra de Confeti. Després del pavelló, hi haurà festa, sopar i la lectura del Testament del rei Carnestoltes. I aquest dissabte també se celebra Forès Viu el Vi, amb el tast a càrrec del celler Mas Foraster de Montblanc. Enguany la proposta arriba ja a la seva tercera edició i tindrà lloc al local social i cultural de Forès a les 6 de la tarda. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer a forès.cat per un preu de 7 euros. El tast de vins també inclourà un refrigeri que es farà al mateix espai. Ara sí, nosaltres anem arribant al final del programa d'aquesta setmana. Recordeu que el podreu recuperar a l'esplugafmradio.cat. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert, que acabeu de passar una molt bona setmana. Salut i molta festa. Fins la setmana vinent.